de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts, dijous, 5 de març del 2020, hores d'ara, amb 17 graus a la ciutat de Lleida i amb un vent que de moment es fluix 15 km per hora, però que es preveu que anirà en augment de cara a la tarda. Per tant, quasi bé podem dir que tancarem una setmana ventosa, vaja, passada per vent. Tot seguit, busquem la previsió meteorològica, farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida parlarem dels consells veterinaris, Anadon Veterinaris, i també parlarem de salut i de nutrició. Ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didi. Encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. I avui és dijous, per tant, a partir de la una i fins a les dues tenim la nieve en la copa amb el David Velasco. Avui estan en directe des d'Andorra i amb ells parlarem, doncs, de gruixos, de l'estat de les pistes i de totes les activitats que ens tenen preparades de cara al cap de setmana. Des d'ara i fins a les dues, benvinguda o benvingut. Busquem aquesta previsió meteorològica. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida seguim amb el cel ennuvolat o cobert, amb precipitacions al Pirineu i també s'esperen al final del dia a l'extrem nord-est, amb la cota de neu vessant a 1.000 metres. Les temperatures avui vessen fins als 18 graus de màxima a Lleida capital, Balaguer i la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega i 13 a Vielha. El vent bufa de component oest i esperem ratxes molt fortes que podran superar els 80 km per hora. Demà divendres continuarem amb ratxes molt fortes de vent en cotes altes del Pirineu, que podran superar els 100 km per hora. Tindrem també precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu vessant a 500-700 metres i amb acumulacions entre 20 i 30 centímetres de neu a la Vall d'Aran i 10 a la resta del Pirineu. A la resta del territori el cel estarà en general poc ennuvolat. Les temperatures demà vessaran de forma notable fins als 15 graus de màxima a Balaguer, 13 a Lleida capital i Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 5 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Les 12:22 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I la veritat és que hem de començar parlant de successos, i és que a Lleida ciutat, aquesta nit, doncs hi ha hagut algú o alguns que s'han dedicat, alguns o algunes, ja si ho hem de dir així, doncs ho hem de dir tot, però vaja, que s'han dedicat a punxar rodes a la zona de la Mariola, a desenes de vehicles. No un o dos, no, a desenes. Els carrers més afectats són Cardenal Cisneros, el carrer Mart i la Rambla de la Mercè. De moment s'han denunciat danys a 13 turismes, però n'hi ha molts més. Rodes punxades, Ja ho sé que és una tonteria, però quan t'hi trobes al matí, doncs, vaja, per dir-ho finalment, toca els nassos, per entendre'ns, A més a més, si és una roda punxada i no tens la de recanvis, de trucar a la grua, etc, etc. En fi, això és una cosa que no et diré que està passant cada nit, però que està passant. I està passant, reitero, hi ha un abans i un després, i és la nit en la que hi va haver tants focs a Lleida. Segons amb qui parles, te dirà que no n'hi va haver tants, i segons amb qui parles, et dirà que en va haver moltíssims. En va haver molt més del que és normal a la ciutat de Lleida, deixem-ho així. I va ser, ja sabeu quan el tema de la sentència i tot plegat. A partir de llavors, a les nits, la ciutat ha canviat. Que són quatre brètols? Doncs són quatre brètols. Potser que els enganxem ja d'una vegada. Però les nits a Lleida han canviat. Contenidors, que és veritat, hi ha gent que se'n riu, que no passa res, que es cremen contenidors, que volen fer l'associació dels familiars afectats per la crema de contenidors, i d'això en fem broma. Vale, perfecte, en fem broma. Evidentment, té molt més valor una persona que un contenidor, però no em digueu que sigui, que és normal cremar vehicles o punxar vehicles, etc, etc, etc. Que les nits ja comencen a ser refugi de moltes malifetes, i em nego a pensar que això sigui d'una majoria, però potser que comencem ja les forces policials, doncs que comencem a dedicar-hi més recursos i potser treure'ls de les multetes, d'aquell cotxe que ha parat amb doble fila i no molesta ningú, però és igual, ha parat amb doble fila,
aquí podem recaptar. Potser que anem primer amb aquestes coses i després, quan jo tinguem tot amb un control, doncs evidentment que s'ha de fer que la gent segueixi les normes de circulació i un pot parar i un no pot parar. Però vaja, que ja comencen a ser xifres complicades. Canviem de tema. Notícia trista també, perquè les banderes estan a l'Ajuntament de Sort, onegen avui dijous a mig pal i a Soriguera també, al Pallars Sobirà. S'ha posat un crespó negre al consistori en record dels tres muntanyencs que han perdut la vida en una travessa al massís del Caucas a la regió de Mestia, a Geòrgia. Formaven part d'un grup de 8 persones d'entre 30 i 50 anys, tots de la mateixa comarca, i muntanyencs experts federats a través de l'Associació d'Excursionista del Pallars. De fet, de les tres víctimes mortals, dues són de Sort, una de Soriguera, i dos eren bombers, un estava a Pont de Suert i l'altre a Sort mateix. Ens explica qui eren i també què s'està duent a terme Martí Humet, regidor de Governació de l'Ajuntament de Sort.
Parlem de tres persones, que els tres eren veïns d'aquí de la comarca, dos pròpiament veïns de Sort i un altre veí de Soriguera, el municipi veí, i eren tres persones conegudes per tothom, conegudes i estimades. I de moment el que s'ha fet és s'han decretat tres dies de dol i s'han suspès actes institucionals i s'han posat les banderes a mig pal.
Evidentment, la comarca del Pallars Sobirà està consternada per aquest tràgic succés, ja que, com hem escoltat, els muntanyencs morts eren molt coneguts a la zona. Canviem de tema. Augmenten fins a 17 les dones ateses per violència de gènere a l'Urgell, a l'any 2019. El 2018 i el 2017 es van rebre 12 i 10 denúncies, respectivament. Per tant, 10 el 2017, 12 el 2018 i 17 el 2019. Són aquelles xifres que ens agradarien veure com a mínim congelades, com a mínim, que no seria una bona notícia, sinó el que seria una bona notícia és que baixessin i es quedessin pràcticament o tècnicament al zero. Doncs no, segueixen pujant i això és mala notícia. Evidentment, d'aquestes xifres se'n parla ara, quan estem a prop del 8 de març, però com parlàvem ahir a la nostra tertúlia en veu de dona, és un tema que s'ha de seguir parlant durant tot l'any. Ara sí, i després també. Canviem de tema, perquè els pagesos tallaran la C-12 a Flix, perquè els ajuts pel foc del mes de juny no estiguin condicionats a assegurar els cultius. Maria Martínez.
Els pagesos tornaran a tallar diumenge la C-12 al terme municipal de Flix, a Ribera d'Ebre, i exigeixen a Agricultura que rebaixi els requisits de les subvencions i que no s'obligui als afectats per l'incendi del juny passat a contractar una assegurança de 5 anys pels cultius, ja que aquest costarà 4 vegades més del que rebran. Escoltem l'alcalde de Bòbera, Òscar Acero.
Una persona que té 30 hectàrees i se l'ha cremat 5, l'assegurança li costa 5 anys 26.000 euros i l'ajuden en 5.500 euros. Si això és una ajuda, doncs anem-hi i apaguem, vull dir.
Els ajuts són d'1,33 euros per olivera als terrenys de secà i de 3,5 euros per olivera als de regadiu. Els ajuts que ja es van pagar el 31 de gener, tot i que algunes al·legacions presentades pels agricultors, s'hauran de tornar si no es contracta l'assegurança de l'olivera per 5 anys. La mesura afecta a uns 80 pagesos amb el terreny cremat a causa de l'incendi del juny de l'any passat, i després de diverses reunions, l'última amb el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, han decidit emprendre accions de protesta per fer recular el govern.
Parlem ara de xifres. Els pressupostos de la Generalitat augmenten a Lleida fins als 106,8 milions d'euros. Ponent rebrà un 55% més de pressupost en relació al 2017. El 2017, perquè és que el 2018 i 2019 no hi van haver pressupostos a la Generalitat de Catalunya. I l'Alt Pirineu i Aran augmenten les seves partides en un 153%. Veurem, quan ho puguem mirar a fons, en què es destinaran tots aquests diners. I seguim parlant de diners, però localment. Ara obrim la plana local a l'Ajuntament de Lleida, perquè la paeria tanca el 2019 amb 10,8 milions de dèficit que el tripartit actual atribueix al PSC. L'Ajuntament de Lleida ha tancat aquest exercici amb aquest dèficit de 10,8 milions d'euros. Una situació que l'actual govern d'Esquerra, JxCat i Comú atribueix a les despeses incontrolades i ingressos irreals de l'anterior del PSC. L'alcalde Miquel Pollo va anunciar que investigaran si hi pot haver responsabilitats comptables. I ara marxem cap a comarques. i és que a la Conca de Barberà volen posar fi als problemes d'abastament d'aigua potable en 5 anys.
La Conca de Barberà vol posar fi als problemes d'abastament d'aigua potable en 5 anys i aquest és el termini previst per enllestir el projecte que abastirà l'extrem nord de la Conca i Baixa Segarra. Hi ha municipis que porten 15 anys sense poder beure aigua de l'aixeta i a la Conca són 8 pobles que es beneficiaran de la connexió a la xarxa d'aigua de l'Ebre. En breu es resoldrà la subvenció de 3 milions d'euros per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que permetrà iniciar el primer tram de les obres de connexió al Consorci d'Aigües de Tarragona. Escoltem a Magí Trullols, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
El projecte d'abastament d'aigua als 8 municipis d'aquí a la nostra comarca, bé perquè no tenen aigua o bé perquè l'aigua no és potable, segueix viu, totalment viu, i el projecte està molt ben definit i molt ben estructurat. Fins i tot et diré que segurament ja aquest mes vinent ja rebarem, almenys sortirà la resolució per part de l'ACA de la subvenció que ens han de donar de 3 milions per aquest primer tram.
Aquest projecte està pressupostat en 10 milions d'euros i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà garanteix que el projecte evoluciona i que en cap cas està parat, tal com es critica des d'algun municipi.
Gràcies, Maria. Nosaltres ara ja parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de bàsquet i és que el Pardinyes Lleida va superar ahir el Navarra, que era el segon classificat, i ratifica la seva primera posició. L'equip liderat per Davis i Duke, letal en els triples, encadena aquesta segona victòria consecutiva en aquesta segona ronda del que és la lliga regular.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, consells veterinaris, com cada setmana, de la mà d'Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que es trobes també 24 hores, 365 dies al telèfon 973-266-388, 266-388 i a internet, www.anadonvet.com. Avui està amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Encara no m'has dit si ja has començat a signar autògrafs, si ja t'estàs fent famosa, si ja...
No,
escolta. Segur que algú t'ha dit, t'he escoltat a la ràdio.
Sí, algú me l'ha dit.
Veus? I t'han demanat algun selfie ja? Encara no. Bueno, tot arribarà. La Imma Sabater la trobeu també al carrer Segrià número 11. Mira, si aneu allà a la botiga i tal, li diu, escolta, que puc conèixer la Imma Sabater, si és que no està en una intervenció, perquè clar, llavors no pot sortir. I és magnífica. Quan coneixeu la Imma ja veureu que us aconsellarà, com tothom, Anadon Veterinaris, però de manera sempre precisa, i amb un somriure a la cara, que avui en dia això, escolta, sembla que sigui molt demanar, però s'agraeix,
Gràcies. S'agraeix.
Escolta, anem a parlar d'un tema que jo vaig anunciar la setmana passada, jo com que no tinc gos, no en tinc ni idea, no ho havia sentit a la meva vida, però sí que hem rebut algun missatge al nostre WhatsApp, ja saps que és el 664-526-180, 664-526-180, que em diu, sí, parleu d'això, que m'interessa, que m'ho han dit, que m'ho han explicat, que tinc un gos per primera vegada, que no sé què. Bueno, jo m'he apuntat com es pronuncia, no com s'escriu, Leishmania,
sí,
que és la malaltia també coneguda com malaltia del mosquit.
Sí.
Amb gossos parlem,
Sí, gossos.
I és seriosa, és greu, per entendre'ns. És greu, però... és medicable i és controlable,
Sí.
volia parlar de la leishmania ara que arriba el bon temps, perquè normalment es vacuna el gos que encara no té la leishmania.
Ah, això és vacunable també?
Sí, el que no és el 100%, no et cobreix el 100% la vacuna, uh-huh. Però és interessant fer-ho, totes les recomanacions i totes les mides de prevenció que tenim, fer-les ara que comença el bon temps, abans de que arribi a la primavera, perfecte. I la leishmania és una malaltia que transmiteix el flebotomo, que un mosquit que pica el gos. Ha picat amb un gos que ja té la leishmania i marxa i pica un que no la té, ara sí la té.
No, sí, és que jo el que trobo curiós és que un mosquit piqui un gos. Com ho fa?
Sí, sí, ho fa i ho fa molt bé, eh?
Però mira, encara els humans tenim la pell molt a la vista, però...
No, això es pensa molta gent que amb el pèl... No, els pique, perquè el morro el pot picar, l'orella
clar.
Claro.
Bueno, i entre els pèls també...
Sí, claro, també. Sí,
molt bé.
Sí,
des de que el pique fins que començo a notar alguna cosa, o què començaré a notar?
Normalment se queden sense pèl a vora dels ulls.
Caram.
A la cua, se li va quedant sense pèl, ferides, li surten feridetes.
I el gos està més decaigut, sí, i tal, o no?
Sí, però més que res és a la vista, eh? Uh-huh. Més que res a la vista, perquè el més greu que té la leishmania és que afecta el ronyó.
Mm.
Vale? I que no té per què.
No té per què, però fiquem-nos en el pitjor dels casos, és mortal?
Si no es tracta, sí.
Si no es tracta, sí, eh?
Sí, claro, sí,
val.
Si no es tracta.
Llavors tenim dos coses a fer. Una, vacunació, que ens cobreix igual que la de la grip, és a dir, ja sent que és vacuna de la grip i l'acaba agafant, però no, però aquesta vacuna igual, bueno, en molts casos cobreix i en alguns un tant per cent no.
Vale, ara vull explicar això de la vacuna. Mira, bueno, primer vull dir que és un mosquit que es troba normalment a prop d'aigua. No té per què ser a l'aigua, a prop d'aigua, canals, aigua estancada, aquí quan passeja pel riu...
Canalització del riu Segre...
Exacte, aquí al riu...
La mitjana...
Sí, coses
aigua
així,
exacte. Aigua molt de rufea, etcètera, tot
exacte,
això.
Exacte, coses així. I als humans no se'n pegue, encara que el teu gos la tingui, ¿vale?
Ah, val.
Que això és interessant, sí, també. I el primer que vull parlar és per previndre, uh-huh, ¿vale? El que hem de fer primer, el que nosaltres recomanem, i que sapigueu que no hi ha cap tractament 100% que cobreix el teu gos 100%, però una barreja de tots els que diré el cobreix bastant, ¿vale? El primer seria la vacuna.
Uh-huh.
La vacuna, s'ha de treure sang al gos, ha de vindre un dia a la clínica amb dejú, traiem sang, clar, amb dejú, anem al laboratori la mostra per saber que no la té, perquè si la té no es
clar,
pot vacunar.
Ah, clar, correcte.
¿Vale? I als dos o tres dies, quan tinguem el resultat, suposem que és negatiu, el vacunem. I la vacuna cobreix un 70%, més o menys, ¿vale? Un cop a l'any la anem repetint.
No és perpètua.
No, l'any que ve tornem a treure sang amb dejú, tornem a enviar al laboratori i tornem a vacunar.
Això, ara estem al febrer, potser és un pelet d'hora fer-ho?
Jo començaria al març.
Val.
Vale? I després...
Ja ho recordarem, però...
Sí. Després de la vacuna també podem ficar collars, que hi ha específicament contra la leishmania, i pipete. I amb tot tenim el gos bastant cobert.
Val. Amb tot això, ara, que ningú li agafi la psicosi de ui, segur que el meu el picarà, segur que el meu, segur que... Aviam, no tots els gossos de Lleida ho tenen, això. Vull dir que no ens agafi ara la psicosi. Simplement és que això existeix, ho diem, i a més us donem consells per previndre-ho.
Sí. I el que estigui preocupat, amb una analítica de sang, se sap de seguida.
Correcte. Correcte. I a més hi ha tractament, hi ha tractament.
Sí, hi ha tractament.
Una cosa important, el tractament és de per vida,
És de per vida, sí, no es cure.
O sigui, un cop han agafat el... Això s'ha acabat, vull dir, no el perden.
No, poden tindre el títol més alt o més baix, per això se tenen que anar fent controls cada 6 mesos. Una vegada que els estem medicant, se tenen que anar a fer controls cada 6 mesos a veure a com tenen el títol d'alt o si el tenim bastant baix, val? Perquè depenent d'això i de com surten les analítiques del ronyó, de tot lo demés, variarà la medicació que li donarem, vale? I les pautes a seguir, però sí, hi ha tractament. I si es tracta i ho mantenim tot bé, igual es mor de vell d'una altra cosa, vull dir...
Correcte. O sigui que al final, i a més, ja ho hem dit i ho recalquem, no es transmet als humans, això,
No,
perquè
no.
Això és una... Bueno, això és una complicació que podria ser greu.
Sí, el tipus de mosquit que transmeteix aquí la Lismània, al nostre país, no té efecte als humans.
Ah, que n'hi ha de diferents tipus, a més?
Sí. Vaja. A Brasil hi ha un que es pot morir la persona.
Ah, sí?
Si li pica. Sí, però aquí no, eh? El d'aquí no.
Bueno.
Aquí afecta els gossos.
Molt bé. A part d'això que has dit, clar, o sigui, per saber-ho segur és una anàlisi de sang.
Sí, segur.
És la manera.
Sí.
Però si no en fem, això del pèl, entre el...
De la vista... Sí, se queden al voltant de l'ull, se queda sense pèl, la punta de les orelles amb ferides, sense pèl, la cua, al cos tenen ferides. Això pot ser un símptoma, sí.
Això, evidentment, els veterinaris ja estan a l'ordre del dia d'això, vull dir...
De seguida, no t'ho dic perquè... treurem sang per veure si té Lismània o no.
Uh-huh. I trec sang i li dona positiu.
Sí.
Què fem?
Lo primer, fer analítica, és a veure com té tot lo de més, els òrgans interns, ¿vale? I depenent de com surtin aquestes analítiques, serà un tractament o serà un altre, serà la durada, serà un altre, claro.
Un cop ja està tractat, pot fer vida normal?
Totalment.
Sí, bueno, ha de fer vida normal,
sí,
menjar
sí.
De tot? Bueno, de tot, a veure, de tot.
De tot el que toque.
De tot el que toque, eh? Bueno, quan diem de tot, no, que no se'ns il·lumini ja el xip de dir, ah, bueno, pues venga, a casa, no.
Sí, inclús aquestes ferides que et dic que li surten...
Això remet?
Sí, claro, sí, després una vegada que està tractat i si tot va bé, el gos està perfecte.
Molt bé. Vol dir això que no surti a passejar per la zona aquesta que dèiem d'aigües estancades?
No, vol dir que el treguis a passejar amb totes les mides de precaució que t'acabo de dir.
Val. La vacuna, el collar...
I la pipeta.
Què és la pipeta?
Les pipetes són... És un líquid que se li fica... És com una pasta de dents petita, però amb líquid, no? Diguéssim, l'envàs, i se li fica al coll, al llom, i també li cobreix... Bueno, estic parlant de pipetes i collar per la Lismània.
Sí, correcte.
Si
això són repel·lents, per entendre'ns.
Sí, repel·lents. I també, ja de pas, aconsello perquè, igual, al març, desparasiteu els vostres gossos per puces i paparres, també, igual. Amb pastilla, amb collar, amb pipeta, amb el que vulgueu, que també és quan comencen a sortir.
El collar i la pipeta que ens dius és sota prescripció o ho puc comprar i punt?
El collar i la pipeta es pot anar a la botiga i el pots comprar sense cap
problema. Jo me'n vaig anar d'un veterinari, al carrer Segrià número 11, i demano, mira, per la
Lismània,
sí. Aquesta.
Sí.
Un collar i una pipeta.
Sí.
I ja està.
Sí.
No té cap mena de contraindicació, això.
Home, com tot, si la pipeta se la llepa o li acabes de ficar la pipeta i el banyes, la pipeta no té efecte.
Sí, vale, correcte.
Coses així, com mossega el collar.
No, contraindicació, vull dir, de salut, eh?
Ah, no, bueno, pot ser que algun gos li faci al·lèrgia al
collar.
Alguna
reacció, vale.
Sí, alguna reacció, bueno, o la pipeta.
La primera vegada ho haurem d'observar.
Sí, pot ser que tingui alguna reacció al·lèrgica, però a la salut, no.
Bueno. Doncs la Lismània, la malaltia del mosquit, vaja, ho dic perquè això al final te trobes, suposo, la gent que té gossos s'acaben trobant, passejant i tal, i acaba sortint a les converses.
Sí, sempre, sí.
Segur. Sí. Doncs a carrer Segrià 11, a Nadon Veterinaris, o truqueu al 973-266-388, i si necessiteu ja més informació, diu, escolta, jo porto el meu gos, he sentit això, i vull estar tranquil. Li fem l'anàlisi, sí. Pues fem l'anàlisi de sang i llavors les mesures
ràpid.
De prevenció.
Sí, molt senzill.
I ja està, perquè quan no sabies que existia i vivies tranquil, doncs ara només amb aquestes mesures de prevenció i ja està, a fer vida normal. I si ho té, doncs ja ens ha explicat la Imma que s'analitza, es tracta i a partir d'allí vida normal igualment. Imma Sabaté, infermera veterinària a Nadon Veterinaris, com sempre un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Si et sembla, això al març ho tornem a recordar.
Vale, perfecte.
D'aquí un mes, més o menys, ho tornem a recordar, perquè és quan és la data que ens ha aconsellat la Imma que estaria bé fer-ho. Escolta, si ho feu ara tampoc no passa res,
no.
Ja queda fet,
sí,
però potser de cara al març, aprofitant també llavors de fer una, com deies, una desparasitació, pues també seria una bona oportunitat d'ajuntar-ho tot plegat, eh?
Sí, és una bona època.
Carrer Segrià número 11 i el 973-266-388. Gràcies, Imma.
Gràcies a tu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. la tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, set de innovación.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Pràcticament tenim 2 minuts per sobre de 3 quarts d'1. El que fem és, tot seguit, parlar de salut i de nutrició. Saps que ho fem sempre amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. ¿Cómo estás?
Muy bien. De hecho, esta semana, bueno, la verdad es que lo vamos, como siempre, vamos a adaptar de lo que queremos hablar a la actualidad, porque siempre está bien, ¿eh? Cuando una cosa está más en boga o se habla de más, pues dar nuestro punto de vista. Y realmente esta semana viene marcada por el 8 de marzo, que es domingo.
Sí, así es. Bueno, es un día muy importante para, bueno, de siempre, de toda la vida, pero la mujer forma parte de nosotros, de todos, y tenemos que colaborar, ¿no?, en cuidarnos entre todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que nos apasiona en la nutrición, que es la nutrición en la mujer, sobre todo alrededor del ciclo menstrual y de todo el ciclo que es tan cambiante, ¿no?, durante el mes en la mujer. Uh-huh. Y entonces es un tema que se habla poco, realmente las mujeres reciben poca información de cómo se tienen que alimentar y cómo tienen que hacer actividad física en relación a su ciclo menstrual, porque realmente hay poca información del tema, ¿no?
Muy bien.
Entonces,
pues, venga, hablamos de salud y nutrición, que al final es lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. Entonces, recordemos que los ciclos menstruales, el ciclo de la mujer, tiene como 4 partes importantes, ¿no? Tenemos una fase, digamos, empezamos por la fase menstrual, que son esos de 1 a 3, 4, 5 días, que es el momento de que viene la menstruación. Es un momento complicado desde el punto de vista de la actividad física y de la alimentación, porque hay un momento donde ahí disminuye la fuerza, disminuye la velocidad, disminuye el gasto de calorías que tiene la persona, ¿vale? Incluso disminuye los niveles de hierro, disminuye el sistema inmunológico, hay más propensión a pillar un resfriado, por ejemplo, a pillar porque el sistema se aletarga un pelín, está pasando por una transición importante, que es la menstruación. Entonces, esto está muy relacionado con el tipo de actividad física que hace la mujer. De hecho, es un momento donde no debería de haber grandes actividad física o de mucho gasto energético. Es un momento para hacer una actividad física más relajada, de más relajación, más tipo yoga, más tipo pilates, más tipo de cuidarte a ti mismo, incluso de descansar y esos 3 días no hacer un entrenamiento, no hacer una actividad física. Entonces, es un momento donde apetece comer ciertos alimentos, sobre todo alimentos dulces, alimentos, apetece un poco más antojo, chocolate, o hay hambre, ¿no? Hay hambre por comer. Entonces, se recomienda bastante que es donde aparece el alimento rico en grasa, ¿vale? Es muy interesante un alimento rico en grasa en esta fase de la mujer, porque es un alimento más saciante, que le va a dar esa energía que necesita en ese momento, porque es un momento de transición, ¿no? Entonces, importante, los alimentos ricos en grasa, que hayan frutos secos, ¿vale?
Ah, no, te iba a preguntar porque rico en grasa. Esto es como, se encienden las alarmas. Cristian, nutricionista, ha dicho que comamos grasa, algo, ¿no?, de grasa. Cuidado, que hay muchos tipos.
Exacto. Pues una grasa de un fruto seco, muy importante. Una manteca de cacahuete, muy conocida, ¿no? Las menos saludables son las tradicionales, que se hacen la nocilla o la Nutella y tal. Pero la manteca de cacahuete natural en casa, hecha en casa, o una manteca de cacahuete comprada sin azúcares, está riquísima, uh-huh, muy saciante y da, y es muy saludable, grasas saludables. Los frutos secos, como decíamos, aguacate, salmón ahumado. Y todas esas frutas más untuosas, como el plátano, los higos, los dátiles, o mezclar estas frutas más untuosas con el resto de los alimentos, ¿no? ¿Por qué no hacer un pollo con ciruelas? O un puré de calabaza con plátano, ¿vale? Entonces, da esta sensación de untuosidad, de más saciedad y de dulce, que apetece en ese momento, ¿no? Incluso también es un momento de incorporar un chocolate muy muy rico, ¿no? Muy, uh-huh, muy rico en grasa de cacao puro, con pocos azúcares, que tenga algo de azúcar para que tengas ese toque de dulzón, ¿no? Y combinarlo.
O sea, un chocolate negro del 90%.
Sí, 85. Incluso del 75, incluso, bueno, del 80, Ricardo, es un buen, vale, momento para hacerlo, ¿no?
El resto de días, si puede ser del 100%, mejor, ¿eh? O 99,
¿eh? Sí, estos chocolates, y si son de por aquí, están elaborados, son bastante interesantes.
Hay la frase aquella de que es que el del 99% o el 100% es amargo. Bueno, es que nunca nadie dijo que el chocolate tenía que ser dulce.
Sí,
claro, hemos
cual,
crecido con cual, eso, pero es que no...
acostumbrarnos, que esto, claro, lo hemos hablado un montón de veces. Bueno, después de esta primera parte del ciclo total, que son estos, es la fase menstrual, aparece la fase folicular, que son unos 15 días, bueno, 13 días, ¿vale? Aparece desde que acaba la menstruación hasta el día 13, 14 del mes, ¿no? Aquí es un momento muy importante porque es un momento donde la mujer tiene bastante energía para hacer actividad física. Uh-huh. Es un momento de hacer actividad física intensa, salir a correr, a acelerar el corazón, hacer saltos, hacer un hit que llaman, ¿no? Hacer saltos, carreras rápidas, volver, saltar, moverse, ¿vale? Es un momento muy importante porque te lo permite el cuerpo, el ciclo te deja, las hormonas que tienen te dejan estar más alegre, más activo, tal. Es un momento donde disminuye la quemada de grasas, ¿vale? El cuerpo los guarda un poquito más, precisamente porque es un momento de moverse. Entonces se utiliza muy bien los carbohidratos. Entonces es un momento donde podemos aumentar un pelín la ingesta de carbohidratos. Pues un buen plato de pasta, una ensalada de pasta, una ensalada de legumbres, tres, cuatro piezas de fruta al día, y, ¿vale? Porque podemos utilizar muy bien estos hidratos de carbono. Entonces, y si nos movemos bastante, podemos aumentarlo. Necesitamos energía en ese momento porque es un momento de hacer actividad física intensa, alta, de buena energía, ¿no? Uh-huh. En un momento donde la mujer dice, ostras, me encuentro muy bien, muy energética, aprovecha lo que tienes esta energía para salir a la calle, para hacer actividad física y darle caña, ¿no?, en ese momento.
Bueno, estamos hablando además de un periodo de casi dos semanas, ¿eh?
De dos semanas, o sea, ahí tenemos bastante, y entonces es un momento donde el hidrato de carbono aparece como fuente de energía importante, ¿no?, uh-huh, digamos. Y después de estos 15 días aparece la fase ovulatoria. Entonces, la fase folicular es donde aparece el folículo y de repente aparece la fase ovulatoria, que es desde son dos o tres días, cuatro días, un poquito así más larguito, que es donde se aparece el óvulo. En ese momento la mujer tiene más fuerza, cambia un pelín el sistema hormonal y entonces se encuentra con más fuerza. Y es donde yo animo a todas esas mujeres que no hacen ningún trabajo de fuerza a hacer algo de levantar peso, ¿no? Muy importante, y disminuye un poco el apetito, no apetece comer tanto, entonces no hace falta hacer una ingesta tan alta de carbohidratos si se puede disminuir un pelín. Además, es que desde el punto de vista energético no necesitas tanta energía, uh-huh, entonces puedes comer un pelín más sutil, una ensalada más rica en proteínas, incluso en verduras, y un poquito menos de hidratos de carbono, ¿no? Y entonces aparece en esa última semana, ¿vale?, 10
Venga,
días,
en 2 minutos.
Que es la fase lútea, ¿no? Que es la premenstrual, que decimos. Y es donde aparece la mayor capacidad de quemada de grasas, ¿vale? Si una mujer quiere optimizar mucho la pérdida de peso y la quemada de grasas, esta última, esta fase lútea, la premenstrual, es el momento ideal.
Ah,
es momento de salir a hacer una actividad física más, trote, de carrera, de flexiones, de, ¿vale? Porque aquí se ha, el metabolismo, bueno, favorece a la pérdida de grasa. También hay un poquito de retención de líquidos, es decir, que aquí hay que aumentar el agua, aumentar los purés, aumentar el gazpacho, aumentar esos caldos, ¿no? Porque hay un poquito de retención de líquido y necesitamos que, si normalmente bebes 1 litro, 1 litro y medio, podemos aumentar a los 2 litros y algo, ¿no?
Digo, porque hay mucha gente que cuando hay retención de líquidos lo que hace es dejar de beber.
Exacto, no.
Es un error,
¿eh? Porque hay que fluir estos líquidos, tienen que fluir. Y entonces disminuye un poco la sensibilidad a la insulina que llamamos. Entonces hay que disminuir un poco el carbohidrato, ¿vale? Aquí el carbohidrato es más acompañamiento, ¿no? Ese plato de pasta debería ser verdura con algo de pasta, un puñadito de guarnición, ¿vale? Las que son más comedoras, pues que se reduzca un pelín el volumen total del hidrato de carbono. En lugar de hacer 2 patatas, pues hacemos 1 en esa última fase, ¿no? Y entonces optimizas un poco la pérdida de grasa y la energía que el ciclo te está permitiendo. Muy, muy interesante. A todas las mujeres que quieran optimizarlo, ahí está el tema, ¿no?
Es curioso, ¿eh? No lo había pensado nunca desde el punto de vista nutricional y que tuviera estas fases tan diferenciadas, ¿eh? Realmente.
Bueno.
O sea que es interesante. Seguro que otro día volveremos a hablar a fondo de este tema. Però bueno, aquesta setmana 8 de març, ja que és el dia de les dones diumenge, ens hem centrat avui a les dones. I aquesta curiositat, no? aquestes característiques en tot aquest període, no? Des del punt de vista nutricional, de totes maneres. Cristian, que ha sido un placer.
Gracias, Ricard. Nos vemos la semana que viene, ¿eh?
Hasta entonces. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim aquesta finestra dels records.
I avui parlarem d'una cosa que sí que és un record, però que ja està perdut en el temps. I és una deixa per casar-se les noies. I què és una deixa per casar-se les noies? Pues una deixa equival al fet de que alguna persona, normalment benestant o sense família, a qui deixar-li els seus béns en herència, fa donació a una causa concreta perquè, normalment, després de la seva mort, compleixi la seva funció. En aquest cas, sembla que va ser un mercader de la Seu d'Urgell del segle XVII. I així ho expliquem. Ens assabenten que a la ciutat hi havia una deixa que era destinada a dotar cada any una de les joves que contragués matrimoni. Per evitar cap mena de suspicàcia, s'anotaven totes les que contraien matrimoni i una mà innocent, davant de notari, treia un paper i aquella que era l'agraciada rebia les 25 lliures barceloneses que pertocaven anyalment. I és que aquest mercader havia deixat la seva fortuna perquè cada any es donés 25 lliures a una de les noies que es casessin perquè així poguessin començar la nova família o la nova àmbit matrimonial a base de bé. També hi ha una altra versió, aquesta verbal, que diu que amb aquesta deixa de que es feia dotació amb una unça d'or cada noia, passava també això a Montgai, perquè a Montgai a la Noguera la tradició era de donar una unça d'or a la noia que es casava i l'encarregat de fer-ho era el capellà, que era qui administrava aquesta deixa a l'església amb aquesta finalitat. Diu que era un bon ajut, ja que en aquell temps una unça era una unça i actualment això, per suposat, que ja no es fa. Els diners que quedaven al fons, que diu que encara quedava diners, es van traspassar a l'església. Seria bo saber qui va ser l'autor d'aquesta generosa idea, si més no perquè en aquell temps, a més d'una, li va anar força bé aquesta donació. I un pot ser agraït, encara que només sigui a través del record. Avui la gent ja no deixa, no sols per casar les noies de la població, sinó ni a la família, que normalment sol deixar deutes més que béns.
Sí.
I la dita ens diu, març ventós i abril plujós.
Gràcies, Joan. 30 segons. Buscarem les senyals horàries, ja ens indiquen que és la 1. Buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després, fins a les 2, estem a dijous, la nieve en la COPE, avui en directe des d'Andorra, però amb tota la informació de gruixos, pistes i activitats que ens tenen preparades les diferents estacions hivernals.